Bona tarda, són les dues, 8M, mateixes desigualtats i mateixes reivindicacions.
Notícies migdia. Núria García.
La bretxa salarial és una realitat. Dones que cobren menys que els homes per fer la mateixa feina, molt sovint fruit de contractes a temps parcial. I és que quan les dones són mares, a més, s'aparten del mercat laboral. Al contrari que els homes, és la constatació que ha fet avui el professor del Departament de Sociologia de la UAB, Vicent Borràs. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Quan estudies la situació laboral de les dones, has d'entendre quina és la situació en la que es troben en la casa. És a dir, les presències i absències en el mercat laboral de les dones i les dedicacions estan directament relacionades a les exigències i les responsabilitats domèstiques i de cura. Llavors, el que succeeix, si s'observen en les dades de dedicació del temps, és que quan les dones tenen una criatura, disminueixen la seva presència laboral, mentre que els homes les augmenten.
Davant d'aquesta realitat, els col·lectius feministes de la ciutat es tornen a mobilitzar aquesta tarda i ha convocada una marxa que sortirà a partir de 6:45 de la plaça Espanya. A més, durant tot el dia hi ha lectura de textos a càrrec de dones de totes les edats al casal Pere IV. Les reivindicacions del 8 de març, Dia de la Dona, marcaran, evidentment, el Notícies Migdia d'avui, on també parlarem de la situació de la infermeria al Taulí, un àmbit molt feminitzat. També de la iniciativa Sons de Sabadell i de l'última hora de la guerra a Ucraïna. Ho fem, com sempre, amb el Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Fixem ara en la situació a les carreteres catalanes. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Parets del Vallès en direcció a Girona per un accident. Hi ha uns 2 quilòmetres d'aturades des de Mollet del Vallès. També a la C-17 hi ha 2 quilòmetres de cues a Parets del Vallès en direcció a Vic. Per la resta de vies, circulació tranquil·la a aquesta hora. I com funciona el transport públic? Albert Garran, des del Transmet, molt bona tarda.
Des del Centre d'Informació Transmet, doncs destaquem a hores d'ara que la línia R1 de Rodalies ha quedat interrompuda la circulació de trens entre Badalona i el Masnou per l'atropellament d'una persona. Avui, 8 de març, també aprofitem per recordar que poden haver-hi possibles afectacions al servei de bus i metro amb motiu de les diferents convocatòries de vaga pel Dia de la Dona durant tota la jornada. Durant el matí s'han produït talls puntuals de carrers a Barcelona que han alterat el servei de bus i s'espera que es segueixin produint durant la resta de la jornada. Pel que fa al servei ferroviari, tant Ferrocarrils de la Generalitat com a Rodalies, els serveis mínims estan marcats al 85%. Finalment, a la resta de la xarxa parlem de normalitat i no destaquem més alteracions. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
La situació de les dones en el mercat laboral manté els problemes endèmics, sous més baixos que els dels homes, més contractes parcials i, com afecta, més vulnerabilitat. Així ho reivindiquen amb dades a la mà des del sindicat Comissions Obreres, coincidint amb la commemoració del Dia de la Dona. Una de les dades rellevants és la taxa d'activitat en persones de 25 anys. És del 88% en dones davant del 92% dels homes. A partir dels 55, l'activitat de les dones baixa fins al 24% de la població, 10 punts per sota que la masculina. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta situació provoca menys ingressos per les dones, tant en el present com de cara al cobrament de pensions. Des de Comissions Obreres afegeixen que, a favor d'una suposada conciliació, aquest col·lectiu sempre és el gran damnificat. Celeste Àties, responsable de plans d'igualtat i bretxa laboral del sindicat, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
La reducció de jornada genera una reducció de salari. I per tant, encara que sigui una mesura de conciliació, és una mesura de conciliació que afecta el salari de les dones. Aquesta parcialitat és moltes vegades donada perquè, com que ja partim de salaris més baixos, tenim salaris més baixos, doncs en una organització familiar, doncs sempre al final s'acaba sacrificant el que ja cobra d'entrada menys i que acaba cobrant menys, és com, no?, un bucle que no s'acaba.
Aquest sacrifici de la feina de les dones per dedicar-se a les cures no només es dona quan tenen fills. Així ho ha assenyalat el professor del Departament de Sociologia de la UAB, Vicent Borràs.
Hi ha una generació que nosaltres anomenem la generació sandwich, que vol dir que com que les dones tenen criatures cada vegada més tard, es veuen atrapades entre la cura de les criatures i la cura dels pares. Vale? I no poden atendre les dues coses. I quan passa això, sempre s'opta per la cura i no per mercat laboral. És a dir, sempre en les situacions d'estrès o de força major de dedicació de cura, són elles les que abandonen el mercat laboral o baixen la dedicació, no són ells.
Tant Àties com Borràs confien que la implantació de plans d'igualtat a les empreses ajudarà a detectar i a frenar algunes de les tendències que es donen des de fa dècades.
I els col·lectius més feminitzats són també els més invisibles i els que tendeixen a patir més desigualtats. Un exemple d'aquest fenomen el trobem en el col·lectiu de la infermeria. Al Taulí, el 87% d'aquestes professionals són dones i pateixen problemes de conciliació, desigualtat en el sou i, fins i tot, episodis de violència.
Així ho ha assenyalat al programa Al Matí la directora d'Infermeria de l'Hospital de Sabadell, Mireia Sobirana, que assegura que encara hi ha moltes xacres per abordar.
Tenim aquestes situacions de violències que ens arriben a les urgències, als hospitals, als diferents punts d'atenció, la violència física com a tal, però no només és aquesta que és la més visible, bueno, tota la violència vicària que exerceixen els pares utilitzant, no, els nens contra les mares, això és molt complexa i n'hi ha. I la violència econòmica, que se'n parla poc, però que també és clarament un limitant importantíssim i que en el dia a dia dels professionals i en aquest cas de l'equip infermer i infermeres TKS, les figures dones llitereres, doncs això pot ser un limitant importantíssim.
Per Sobirana, un altre exemple de discriminació respecte a la resta de sanitaris és que no s'inclogui la recerca dins de la jornada laboral de les infermeres.
La part assistencial està identificada, però forma part del context del teu treball, però és difícil pel reconeixement, que hi ha aquesta manca de reconeixement, que algú es pugui plantejar fer més enllà d'aquestes hores perquè es vulgui dedicar a fer docència o perquè es vulgui dedicar a fer recerca. Les persones que fan això i que hem tingut l'oportunitat de desenvolupar-ho, és veritat que és un camí sol i que fa pujada sovint, però que dius, bueno, si tens clars objectius, tires, i afortunadament n'hi ha moltes d'infermeres que estan aquí que tiren, però és veritat que aquest reconeixement no hi és.
Sobirana considera que la invisibilitat de les infermeres s'explica per la mateixa naturalesa de la seva feina. Es dediquen a atendre i acompanyar les persones quan estan en un moment de màxima vulnerabilitat, un context que queda completament en l'esfera privada.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
La lectura de textos és l'acte central precisament d'una programació que inclou una cinquantena d'activitats per reivindicar el 8M. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, considera que la jornada ha de servir per reivindicar la diversitat de les dones. Ho ha dit al Cafè.
Per mi, aquest any, el que és clau és això, és visibilitzar que hi ha dones diverses a la nostra ciutat. Aquí encara hem de fer moltes passes endavant en interpel·lar el conjunt de totes les dones que viuen a la nostra ciutat.
Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Com dèiem, ja s'ha fet la primera tanda de la lectura pública al casal Pere IV. La tria dels escrits, per dones, per cert, l'han fet entre el CNL, la Biblioteca Vapor Badia i també la del Sud, de 5 a 7 de la tarda. Es reprèn l'activitat.
Sí, i una de les lectores ha estat la Sara Dobles, responsable d'Igualtat al Vallès Occidental per UGT i que forma part de la taula de gènere. Ha explicat a Ràdio Sabadell la lectura que li han assignat.
El text que avui m'ha tocat llegir parlava de la guerra. I ara és un tema que potser és molt recent i quan es va triar aquest escrit de l'Aurora Bertrana del llibre Tres Persones, no sabíem com estaríem avui.
Està previst que 120 persones s'acostin a llegir algun dels 180 textos escollits o bé que s'acostin a recitar-ne un de triat personalment.
En paral·lel, Pau, hi haurà una manifestació aquesta mateixa tarda.
I la convoca el Comitè Feminista. Començarà a 6:45 a la plaça Espanya. Emma López justifica que avui és una jornada de lluita i no cap celebració. També ho ha dit el Cafè.
No podem oblidar que avui és el Dia Internacional de les Dones Treballadores, en què seguim tenint les pitjors condicions de vida que venen derivades de la feminització de la pobresa i que seguim tenint pitjors prestacions de la seguretat social, seguim sent les que més reduccions laborals per cures tenim.
El recorregut encara no se sap, però s'aturarà a llocs estratègics per visibilitzar les diferents injustícies que pateixen les dones.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Les 2:10, el BBVA estudiarà el cas de 7 famílies de la plataforma d'afectats per la hipoteca pendents d'un desnonament. L'entitat financera s'hi ha compromès després d'una protesta dels activistes de la PA dins l'oficina aquest matí.
Els activistes reclamen un lloguer social per a les 7 famílies, totes elles pendents d'un desnonament que el BBVA s'ha compromès a deixar en suspens. En dos dels casos són per impagament de la hipoteca, mentre que en altres 5 són per ocupacions. Rosa Bernaus és membre del grup de dones de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Tots són de BBVA, però temem que algun hagi vengut el deute a Divarian. Per tant, des de la central del BBVA han dit que ho traslladaran a les altes esferes i que s'aturaran els desnonaments i llavors han d'estudiar doncs, els lloguers socials.
Bernaus ha recordat que el mes passat el Parlament va aprovar la llei 24/2015 i que, per tant, cal començar a aplicar-la, una norma que insta els grans tenidors a signar lloguers socials antidesnonaments.
Com són a Sabadell? Aquesta és la pregunta que s'han fet des de l'Ajuntament i la Universitat La Salle URL. Per respondre-la han obert una plataforma on conviden la ciutadania a gravar vídeos de 30 segons amb sons o sorolls de la ciutat que els hi agradin.
Tenim temps fins al 30 d'abril per participar-hi. Amb els resultats es coneixeran les diferències sonores de Sabadell i quin és el patrimoni sonor de la ciutat. Ho ha explicat Jaume Enciso, tècnic de sostenibilitat de l'Ajuntament al Cafè de la Ràdio.
Què farem amb això? Identificarem zones tranquil·les i alhora podem començar a identificar una sèrie d'elements que configuren el paisatge sonor de la ciutat. No? I per tant, seran elements de sons o sorolls, que seria interessant doncs, conservar o mantenir, no?
Els sons poden ser naturals, humans o artificials. L'única condició és que siguin de Sabadell i es considerin agradables.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Fem una mirada ara a la situació a Ucraïna perquè des de les 9 del matí ja estan en marxa els corredors humanitaris de les ciutats d'Irpin i Sumy. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. Segons el Ministeri d'Afers Exteriors d'Ucraïna, a aquella hora han sortit els primers convois amb ciutadans ucraïnesos i estudiants estrangers des de Sumy. A Ucraïna s'ha informat que el corredor de Sumy estarà obert fins a les 9 del vespre i s'ha dit que és l'única ruta acordada amb Rússia. En canvi, el Kremlin ha assegurat que també funcionen els corredors a Kharkiv i Mariupol i que l'alto el foc està vigent des de les 8 del matí. Ara bé, els ucraïnesos han rebutjat aquestes vies perquè totes es dirigeixen a Rússia o Bielorússia i l'ONU ha reclamat que els civils puguin triar la seva destinació. D'altra banda, continuen els bombardejos i assetjaments a les ciutats principals, mentre que Rússia insisteix en les seves condicions per acabar l'enfrontament, que es renunciïn als territoris de Crimea, Donetsk i Lugansk i que Ucraïna es declari un país neutral. Finalment, davant la situació, la Unió Europea ha començat un primer procés per adherir Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia en el futur.
I encara sobre el terreny d'Ucraïna, detenen el veí de l'Escala que els Mossos buscaven pel tall del tsunami mentre venia amb dos refugiats ucraïnesos.
Els Mossos d'Esquadra han detingut Sisu Corbera, que va viatjar a la frontera d'Ucraïna per dur refugiats. La policia el buscava per portar-lo davant un jutge pel cas del tall de tsunami democràtic a la Jonquera l'any 2019. L'ha arrestat després de tornar des de Polònia per recollir dues mares i tres nens ucraïnesos. Corbera és un dels 12 acusats que havia desvoït i no havia comparegut a les diferents citacions judicials.
I la Covid-19 pot reduir matèria grisa i la mida global del cervell, segons un estudi.
Una investigació realitzada per investigadors de la Universitat d'Oxford ha demostrat que la Covid-19 pot reduir la mida global del cervell i danyar el teixit vinculat a la part olfactiva i de la memòria. A més, també s'ha percebut una disminució de les capacitats cognitives. L'estudi ha analitzat els escàners cerebrals d'abans i després d'infectar-se de 785 participants d'entre 51 i 81 anys al Regne Unit.
I fem un últim apunt. Catalunya és l'única comunitat on es redueix la presència de dones directives en empreses.
Segons l'estudi Women in Business, la presència femenina a les cúpules directives d'empreses catalanes se situa en el 32%, dos punts menys en comparació al 2021. A més, les dades han mostrat que Catalunya se situa per sota la mitjana espanyola, amb un 36%, i europea amb un 33%. Tot i així, Catalunya és la quarta comunitat de l'Estat amb major presència femenina a l'alta direcció.
L'obra El soroll dels telers, inspirada en les veus de dones del món tèxtil a la ciutat, es presenta aquesta tarda al Museu d'Art de Sabadell dins dels actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona.
L'han realitzat els alumnes de batxillerat de l'Institut Vallès a partir de la investigació duta a terme al voltant de la figura de la dona al tèxtil en l'àmbit familiar. Neus Segalés, professora de batxillerat artístic de l'Institut Vallès, diu al programa al matí que buscaven la manera de trobar un nexe amb el Museu d'Art.
Teníem molta il·lusió de construir nexes entre el Museu d'Art de Sabadell i l'Institut. Uh-huh. Al cap i a la fi, molts dels nostres alumnes estan estudiant per dedicar-se i per entrar dins del món artístic. Llavors vam estar pensant què podíem fer, què podíem construir, i va sorgir la idea, no, de fer un homenatge a totes aquestes dones que les tenim molt presents. Uh-huh.
La mostra visibilitza històries familiars sota l'aixopluc del passat industrial tèxtil de Sabadell.
Doncs amb aquesta proposta al Museu d'Art posem el punt final a la Notícies Migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també a les xarxes socials i a partir de les 7 al Notícies Vespre. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.